una escala.
La xarxa.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde.
El menú de calçotada inclou els calçots amb la seva salsa romesco, graellada de carn, crema catalana, vins i aigües, tot per 35 euros.
Atenció, perquè ara, si tota la taula demana calçotada, podreu repetir de calçots tant com vulgueu.
I si encarregueu la taula a través del web mesondelconde.com, tindreu un 30% de descompte.
Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries, 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Qui ha dit que ser padrià és difícil? Qui ha dit que no acaba de trobar la mona que es mereix el seu fillol? Vine a Pastisseria Torrent i trobaràs la mona més adequada a la teva butxaca. Més de 150 mones en exposició, amb els personatges de la Patrulla Canina, de Star Wars o dels Minions, i sense oblidar els personatges de Frozen ni els jugadors del Barça. Totes les mones són fetes nostres amb la millor xocolata belga. Vine, corre cap a Pastisseria Torrent i encarrega ja la teva mona. Pastisseria Torrent, al carrer Puigsoreda 11 de l'Escala. Pots trucar-nos per reservar comanda al 972 77 31 92.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dilluns, l'informatiu d'aquesta sintonia obria amb aquesta notícia, fent referència a l'Assemblea General de Socis del CER. La secció de muntanya del CER i el titular anuncia als socis que al setembre es farà una expedició al Nepal per fer el Himluk, un cim de més de 7.000 metres. En l'Assemblea es feia balanç de totes seccions de l'entitat.
És un cim que fa molt poc temps que està obert als occidentals, diguéssim, que el 2012 es va fer per primera vegada i que és un cim molt remot i molt allunyat de lo que són els trekkings habituals de Nepal, que són molt massificats. Llavors, en Ferran, que és una mica el que serà el cap d'expedició, que va ser el qui va encendre la metxa, qui va fer la proposta d'anar al Himlung, va dir que podia ser un bon cim perquè mantenia l'essència aquesta del Nepal més autèntic, de lo que es podia fer abans amb un trekking fa 20 anys i que ara ja està tan massificat que ja no ho vius, no? És un orgull poder portar la senyera amb l'escut, amb el banderí de la senyera amb l'escut del CER al mig. Si tenim la sort de poder fer cim, si no tenim la sort de poder fer cim, també li portarem i també ens farem les fotos de rigor tant amunt com arribem i, bueno, es farà el que es pugui.
Un projecte espectacular. És maco poder veure si fan el cim o no per allà dalt una bandera amb el nom de l'escala i que posi cert l'escala. Em sembla que, bé, els primers catalans que van a fer aquest projecte i amb un pressupost de 1.000 euros que el CER s'ho podia permetre, no vam dubtar en cap moment de dir-los que sí, que endavant. L'Ajuntament s'ha compromès amb obres aquest any, la tercera fase d'obres que feia falta, que era la sala gran. Som conscients que tirar la sala a terra i fer-la nova no és possible ni viable, perquè a més tenim un munt de sales a sobre que ara per ara ens fan falta fins i tot més, però que sí que com una neteja de cara grossa, amb una inversió grossa per part de l'Ajuntament, i encara vull parlar amb en Víctor, doncs s'hi ha compromès i bé, no hi ha cap dubte de que entre aquest any i el començament de 2017 es faran doncs tota la part de darrere, canvi de portes i coses que convenen, i una adequació de la sala que ara ja realment és urgent. Vàrem avisar que renovaríem si feia falta i renovem per 5 anys, però sí avisar que almenys jo, i això ja fa dos dies que ho dic per tele o per ràdio, són els últims 5 anys, em sembla que porto d'aquí des de que en tenia 20 o 21, no era ni casada, i després d'alguns bypassos, alguns anys que he estat col·laborant i prou no he estat en cap junta, però he estat a moltes, i em sembla que és la sisena que estaré ara, per tant toca renovar i que la gent s'ho vagi pensant que ha de sortir jovent o gent nova que porti el CER d'aquí 5 anys.
Al mateix informatiu de dilluns comentàvem el nou acte de l'any Víctor Català, presentació del llibre Caterina Albert, Víctor Català, original d'Irene Muñoz, un llibre que fa un recorregut vital i artístic de la figura escalenca més reconeguda en el món literari i artístic del segle passat.
Des dels orígens familiars, passant per la formació, pels primers passos a l'esfera pública, per exemple, en un certamen literari que va haver a Figueres l'any 1888, continuant doncs, pels Jussorals d'Olot l'any 1898, les primeres obres que apareixen amb el pseudònim, el 1901, El cant dels mesos i quatre monòlegs. I continuant amb els drames rurals, el 1902, que és quan es comença a saber que darrere Víctor Català hi ha Caterina Albert i Paradís. I la consagració com a escriptora l'any 1905, amb Solitud, el 1907, amb Caires vius, el seu darrer conte abans del primer silenci literari, que comença a partir del 1907, amb la vinguda del noucentisme, fins al 1917, que comença a publicar la novel·la Un film a les pàgines de la revista catalana. El fet que fos dona li va suposar doncs, haver d'adoptar un pseudònim, el pseudònim Víctor Català, que era el nom d'un personatge d'una de les novel·les que estava escrivint en aquells moments, que era Calça d'Amargor, era el protagonista, que es deia Víctor Català, va deixar la novel·la inacabada i a partir d'aquí totes les obres, des del començament, des del 1901 fins al final, les va firmar amb el pseudònim Víctor Català. Víctor Català, podríem també entendre que és un pseudònim catalanista, Víctor de Víctor i català del catalanisme. Sabem que Víctor Català ve d'una família molt catalanista, republicana, federal, i que va tenir gran influència pel que fa a la seva àvia, pel que fa a la vessant lingüística, que era la seva padrina, el seu avi de Verges també doncs, va tenir una gran influència pel que fa a l'art, que va començar pintant, dibuixant i modelant. I el fet que fos dona li va fer per força doncs, agafar el pseudònim, Víctor Català, i perquè ella, part en la seva narrativa, volia escriure sense posar límit a la moral. Escriure sobre els temes que a ella li interessaven més, en aquell moment que és assassinats, violacions, parricidis, etc etc. Ella sempre deia que en la literatura no havia de posar límit a la moral. I gràcies al pseudònim, ella en aquest sentit estava tranquil·la per poder doncs, escriure sobre el que més li interessava. A partir de 1902, quan es comença a saber que darrere Víctor Català hi ha Caterina Albert, doncs té un gran disgust quan veu que realment se sap no? que és una senyora de l'Escala d'uns 30 anys que escriu, i llavors a l'època això queda que és molt mal vist. No? Tot i així, doncs, continua escrivint, emparada sempre per les amistats literàries influents com són Narcís Oller, Joan Maragall, que l'animen perquè té realment un geni i una força creadora inaturable, i continua escrivint fins al 1951, que publica el seu darrer llibre, que és Jubileu.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 8 de març, l'Ajuntament proposa una ampliació de la temporada de funcionament del carrilet turístic i una tarifa bonificada per als empadronats. El ple de dilluns al vespre aprovava les clàusules que han de regir els propers anys de servei, així com el programa de participació ciutadana en el procés de redacció del POUM. Eren els punts que destacàvem d'aquesta sessió plenària i escoltàvem les veus de Marta Rodeja, regidora de Turisme, i dels portaveus Robert Bosch, Xavier Ballesta i Joan Ballosera a l'entorn d'aquest tema.
Les dates que es proposen, que aquesta és una modificació important, és de... Fins ara fèiem de mitjan juny a mitjan setembre, era, i ara el que es proposa és de 15 de juny a 15 de setembre, de dilluns a diumenge, durant tot el dia, fins a les 12 de la nit, de 16 de setembre al 30 de setembre, caps de setmana, de Setmana Santa, 14 de juny, caps de setmana, i també dates puntuals que considerem necessari, com Carnaval, Nadal, Fons, Festa de l'Anxova, que puguem tenir la disponibilitat de tenir aquest servei. Hem incorporat l'opció de poder subvencionar o fer descomptes si ho creiem necessari des de l'Ajuntament. També hem incorporat, arran de les converses del matí, l'opció de fer un control sobre la publicitat que es farà en el tren, en cas que se'n faci, simplement el fet de que puguem supervisar quin tipus de publicitat és.
La frase de la regidora fa 5 minuts ha dit: l'ADET serà l'organisme que liderarà la promoció econòmica i turística de l'Escala. Bé, ho comprem i li proposem assessorament al cap de la policia. És a dir, nosaltres ho hem repetit 100 vegades i ja ens han dit que som molt carregosos, però és que no hauria d'haver-hi un informe de l'ADET en un tema com la mobilitat durant l'època estival. No sé si hi és, no hi és. Jo entenc que no hi és, que no s'aporta, i per tant, jo entenc que seria bo que l'ADET es pogués, la Junta de l'ADET, si funciona realment, perquè hem vist que hi ha gent que no hi vol ser-hi, no tenim informe de l'ADET, el cap de la policia, doncs segurament en temes de mobilitat podrà assessorar molt bé, però en tema turístic jo entenc que el seu coneixement és més limitat.
Hem vist, al portar aquest tema a ple, aquest punt, de que a vegades tot ho portem molt apretat a ple, i bueno, sembla ser que si no ho aprovem avui ja no hi ha temps perquè s'aprovi per aquest estiu. Podríem haver tingut aquestes reunions una miqueta abans, podríem haver posat el tema sobre la taula i sobretot una mica ara afegint-me en el comentari que ha fet el company de Convergència, de que l'ADET ens sembla que hi té molt a dir. Potser no era una cosa que no s'hi pensava massa, però al treure aquest tema doncs ens n'hem donat compte, no? Hi ha molts arguments com per poder pensar que el que pot donar de si el trenet turístic per l'Escala.
Ja hi veig a ningú una discriminació entre empadronats i no empadronats, i no dic jo que la gent de l'Escala hagués de pagar menys, però jo sempre he cregut que el trenet turístic era un dinamitzador importantíssim per al turisme de l'Escala, a part d'un servei de transport que pot ser molt útil, i per saber fins on podem arribar amb l'explotació d'aquest trenet turístic sense posar diguéssim, la mà al coll en el titular del servei perquè no, econòmicament no s'asfixi, he trobat a faltar amb la gestió del tren turístic quanta gent hi va en el tren, o sigui, quina ocupació tenim. No? En funció d'això es podria valorar les aquestes tarifes si són correctes o són correctes i el cànon. Em sembla que per mi lo important seria, per nosaltres lo important seria primer saber quina afluència de gent tenim i en funció d'això poder calcular de cara a l'any següent una altra oferta, diguéssim, per millorar aquest servei i inclús poder pactar amb la concessionària.
Va cloure el debat amb una última intervenció l'alcalde Víctor Puga reiterant la plena confiança amb l'equip tècnic que ha redactat el plet de clàusules.
L'Escala té un tren turístic de fa, no sé si 8 anys, comentàvem avui, per tant, són molts anys i tenim ja una certa experiència en com funciona. I aquest plet de clàusules és fruit d'aquesta experiència. Ens pot semblar més o menys adequat, però nosaltres entenem que els tècnics han fet una bona feina, tot i que és possible, és veritat i s'ha de fer autocrítica, no l'hem debatut de manera massa, doncs, amb temps i massa, sense aprofundir massa a nivell polític, però nosaltres tenim plena confiança en l'equip tècnic que ha dissenyat aquest plet de clàusules en molt bones condicions i amb un preu molt ajustat. Aquestes tarifes que es proposen com a màxim són inferiors al preu que està pagant ara l'empadronat per descomptat i també el visitant, el que no està empadronat. El PEC diu, el PEC proposa una ampliació de trajectes. Intentem que el pàrquing de l'escorxador, de la vaixella, del Francesc Macià i el de Can Parals serveixin com de llançadera. En tot cas, fomentem que la gent hi aparqui i sigui, funcioni com a aparcament dissuasori, i per tant també es preveu dues parades allà que fins ara no hi eren.
Va ser un ple on es va complir un nou pas en el procés de redacció del nou POUM, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el tema que ens acompanyarà almenys durant tot aquest mandat. S'acordava formalment l'inici dels treballs de redacció del nou pla i s'aprovava el programa de participació ciutadana. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme, i tot seguit escoltarem també les veus per aquest ordre dels portaveus d'Esquerra Republicana, Xavier Ballesta, regidor no escrit Àngel Rodríguez, i del Partit Popular Joan Vall-Llosera. També l'alcalde Víctor Puga completant el debat.
El nostre poble, un és l'acord d'inici de treballs, que és el punt de partida del qual s'ha de començar a treballar en tots els documents necessaris per tirar endavant aquesta revisió del Pla General, i l'altra és la proposta de programa de participació ciutadana. Com hem explicat altres vegades, l'Ajuntament té la voluntat de que no només el grup del govern o els partits polítics puguin participar en aquesta revisió del Pla General, sinó que com més extens sigui la participació en forma de taller, jornades, etc., doncs en temes claus com són la cultura i l'habitatge, millor. Per tant, portem a ple els següents acords. aprovar formalment l'inici de treballs de redacció del POM, així com aprovar el programa de participació ciutadana, que serà d'aplicació durant el procés de formulació i aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Escala per tal de garantir drets d'iniciativa, informació i participació.
Em sembla que val la pena anar fent els passos ben a poc a poc. Justament aquesta setmana també que s'ha conegut la sentència del POM de Roses, també que l'han tombat. Intentem fer el màxim de bé les passes. Pot ser, no sé si és ralentir-ho, però almenys tenir la informació una miqueta més de temps que no el que ha passat ara.
Aquest és un punt que, en el que, a part d'important el que se comença a fer o del que es vol fer, que és el pla general, és també molt important la manera, el com, les formes, i creiem que amb el programa de participació ciutadana, les ganes que es van veient el Consell d'Alcaldes i tot un seguit de propostes, doncs han de fer que el fem ben fet i de la millor manera possible.
Hi ha un ventall de participació bastant ampli i confio en que, bueno, això ho dirà el temps, no? Confio que aquesta participació tan àmplia realment aconsegueixi fer un pla urbanístic en consens i que sigui, diguéssim, d'alguna forma acceptat per tothom, i que no es converteixi això en una participació ciutadana que, com ha passat alguna altra vegada en algun altre lloc, el diàleg sigui un monòleg, no? Que se facin aportacions i que aquest ajuntament no els reculli. I espero que totes les aportacions siguin recollides, degudament debatudes, i que el rellotge no ens apreti a l'hora de resoldre en segons quines qüestions urbanístiques, com a vegades passen.
És veritat que això és una expressió de voluntats que s'ha d'anar concretant amb el temps i s'ha d'anar demostrant. En tot cas, estem en aquesta línia. I és veritat que el tema del programa de participació ciutadana, potser no sé si hi ha hagut prou dies per estudiar-lo, però en qualsevol cas és un document obert que marca una mica les línies mestres del que ha de ser la participació ciutadana al llarg de tota la tramitació, que serà una tramitació molt llarga, i com que és un document obert, hi podrem afegir el que pertoqui en cada moment. Per tant, tot això estarà en discussió permanent en totes les comissions, i si hem d'anar portant i hi ha suggerències per debatre en el sentit que convingui qualsevol pas que anem fent, doncs estarem oberts a la participació de no només dels grups polítics, sinó també del conjunt dels escalencs i les escalenques, tal com diu el document.
Va ser un ple on s'acordava el nomenament de l'alcalde Víctor Puga per formar part de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí Medes Baix Ter, i on s'acordava la renovació de membres a la Junta de l'ADET, a l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, entre altres aspectes. Un últim punt era l'aprovació per unanimitat d'una moció conjunta presentada per tots els grups sobre les retallades en el servei de transport sanitari. I és el nou concessionari des del mes de gener passat, Transport Sanitari de Catalunya, té previst suprimir l'ambulància de reforç que hi havia a l'Escala els mesos d'estiu.
Però les urgències han variat, i en el cas concret de l'Escala ens han suprimit el suport, el reforç que teníem d'estiu. Teníem una ambulància 24 hores medicalitzada i durant l'estiu, juliol i agost, i ara doncs, teníem una ambulància i un reforç de 8 hores, i ara ens hem quedat amb una sola ambulància 24 hores. Per tant, això representa un risc per tota la gent que som aquí a l'Escala a l'estiu, per l'afluència que tenim, i per tant defensem que retorni aquest reforç i que no es modifiqui, doncs, no sé si el contracte, perquè la licitació doncs, ja té un adjudicatari, però en qualsevol cas que el Departament de Salut, que també està crític, perquè és veritat que quan comença a funcionar aquest servei, el nou conseller, el senyor Comín, encara no havia pres possessió de la seva acta com a conseller, i per tant sembla que públicament ha dit que un cop revisat doncs, hi veuen deficiències, hi veuen mancances i també tenen voluntat de resoldre-les. Per tant, aquesta idea de fer pressió des dels ajuntaments i des d'aquestes administracions supramunicipals, nosaltres hem portat conjuntament tots els grups presents aquí aquesta moció, i rellegeixo únicament la part dispositiva, la part dels acords, que diu: primer, instar el Departament de Salut i el CapSalut que de manera immediata porti les seves alternatives per tal de resoldre l'actual situació absoluta d'irregularitat. El punt número 2, el segon, instar el Departament de Salut i el CatSalut per tal que replantegi el nou model de transport sanitari integral esmenant les modificacions i deficiències detectades. I el tercer, fer tramesa d'aquest acord al Departament de Salut i CatSalut.
El Premi Maria Verdaguer de Recitació, que convida alumnes de primària a recitar un poema de tema lliure, ha passat un any més per l'Escala. Un total de 71 alumnes de les diferents escoles del municipi pujaven a l'escenari per recitar en veu alta el poema que havien escollit. Enguany, el concurs feia homenatge a Ramon Llull en l'any o en els 700 anys de la seva mort. Escoltem un fragment dels alumnes recitant, la veu de Jordi Rigall d'Òmnium Cultural i la veu de l'escalenc Jordi Piqué.
Un pas enrere, un pas avant. Per les culleres s'enfila un gran. Avant, la nina de drap, que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Ui, quina gentada! Amb els meus amics llegirem coses i si ens agrada no les descobrirem. Quina gent! Si tirés en calçon a tots els que estan adormint. Autora de la casa.
Òmnium Cultural a l'Empordà aquest any organitza un Premi de Recitació Maria Verdaguer. Enguany som 71 alumnes de dues escoles d'aquí a l'Escala i aquest any està dedicat a 700 anys de la mort de Ramon Llull, un geni de la literatura catalana.
Segurament que molts de vosaltres no sabreu potser qui era. Va patir un accident el 30 de gener d'aquest any, va morir el 14 de febrer, degut a aquest accident. Era del Parlament de Catalunya i havia estat durant molts anys i en dues ocasions, és així, no, Jordi? Presidenta d'Òmnium Cultural, que fa tant per la nostra llengua i cultura catalana.
L'Escala ha estat una de les seus de les mini-olimpíades comarcals de taekwondo, amb molta participació d'esportistes i també en presència de molt de públic. Entre tots, omplien el pavelló municipal de l'esport. Es demostra com a la comarca hi ha un bon nivell d'aquest esport. Escoltem Ciril Riera, professor de l'Escola de Taekwondo de l'Escala.
Sí, en pobles de tot l'Alt Empordà i alguns altres pobles de l'Alta Garrotxa. Sant Feliu de Guíxols, Besalú, Olot, Vilabertran, Ventalló, Figueres, diferents pobles de tot de per aquí Catalunya. Són proves per mirar la qualitat de tècnica i física dels nens i consta d'una prova d'agilitat, una prova de força, una prova de potència, una prova d'habilitat i una prova de tècnica. Aquí a l'Alt Empordà, aquí a Catalunya, bueno, i aquí a l'Empordà, un nivell molt alt de taekwondo. A més, ja tenim el campió olímpic, en Joel González, que és d'aquí, de Vilafant. I bueno, però aquest campionat és molt lúdic, és perquè els nens s'ho passin bé, per fer una trobada entre pobles, com una família.
Informatiu de la setmana.
Dimecres 9 de març, biòlegs francesos atribueixen el descens de la talla mínima d'anxoves i sardines a la mala qualitat del plàncton de què s'alimenten. L'afirmació és fruit d'un estudi que es presentava dimarts a Barcelona dins una reunió on s'abordava el problema. Una de les solucions temporals passaria per intervenir en el procés de comercialització. Escoltem Lluís Sureda, president de la Confraria de Pescadors de l'Escala, Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims, i altre cop Lluís Sureda, de la Confraria de l'Escala.
El zooplàncton que hi ha és més petit i tant la sardina com l'anxova, quan el mengen, doncs no s'engreixen. I aleshores doncs no arriben a l'edat adulta. Sí que han comprovat que ara doncs, l'anxova i la sardina està desovant més aviat. Per això no troben doncs, que estigui en perill l'espècie. De fet, d'anxova n'hi ha molta, vull dir, s'està arribant a nivells d'aquells anys que n'hi havia tanta, el que passa que és petita. Una mica més preocupant és la sardina perquè no se'n veu tant, no? Però vaja, no sembla que... Sembla que el problema és aquest. O sigui, per una vegada doncs, resulta que la culpa doncs, no és del pescador, sembla. Sembla ser que aquest mig grau de temperatura que ha augmentat l'aigua pot ser que l'hagi afectat, però tampoc no n'estan del tot segurs, no? Ara el que els hi falta és això. O sigui, han arribat a la conclusió que el plàncton és de mala qualitat, ara els hi falta doncs, estudiar el per què. No? I si serà una cosa endèmica o es podrà doncs, recuperar. Tornem a parlar doncs, de mesures extraordinàries, altra vegada, més que per la conservació, perquè sembla que és clar que n'hi ha de peix, per la comercialització i que estem doncs, optimitzant doncs, els peixos aquests doncs, més curts, no? I que se tirarà més aviat per aquí, perquè abans la solució és mediambiental, no està a les nostres mans, doncs.
Aquesta tarda hem discutit entre tots les bases d'un pla de millora de la competitivitat del sector de la llum que desenvoluparà la Direcció General de Pesca i Afers Marítims en les properes setmanes i posarà sobre la taula del sector i altres parts afectades en les properes setmanes. Jo he vist voluntat d'alguna manera de transcendir aquest problema i d'anar una mica tots a una, que seria és l'única opció possible pel futur.
Ara el govern espanyol, a veure si s'hi posa també a fer els seus estudis, però diuen allà els espanyols, és que clar, també, no sé, com que no tenen mitjans, ara diuen que sí que tenen estudis fets, el que passa que no els tenen contrastats i que això, no sé, vull dir, és una pel·lícula. Aquella gent tenen estudis de 20 anys enrere o 30 i aquí no n'hi ha, no? Vull dir, això és... Ja sabem com va, això ja... Sempre el mateix. De moment, doncs mira, anar fent i començar a mentalitzar-nos, bueno, que ja ho estàvem força, perquè ja fa 5 o 6 anys que hem de treballar doncs, amb aquests peixos, no? I esperar, doncs, que no sigui això, que no sigui mal per sempre, sinó que es pugui anar arreglant, no? Vull dir, que per el que sigui... s'acostumi amb aquest grau de temperatura i apareix un altre tipus de zooplàncton o el que sigui i ja està.
La xerrada col·loqui les dones avui a l'Escala, organitzada per Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, i el tradicional sopar del 8 de març van ser els actes principals a l'Escala del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Rosa Méndez, d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida.
Sí, el motiu és commemorar el Dia de la Dona Treballadora i parlar dels problemes que tenim les dones en general. I hem portat aquestes dones diferents de diferents països per demostrar que tenim problemes comuns. Sí, completament diferent. Era el nostre objectiu fer una cosa més oberta, més participativa i que se visualitzés la diferència aquesta, dintre d'un problema que tenim, però de diferents aspectes.
El nou web municipal inclourà un apartat de demandes i ofertes de treball. Ramona Viella ho explicava a l'entrevista d'aquesta setmana a l'espai La Casa de la Vila. Va parlar també de gent gran o de formació informàtica, entre d'altres temes. Ramona Viella.
Doncs volem penjar-hi també, o que hi puguin penjar, la gent que busca feina, amb el títol de Busco Feina, amb tota una sèrie, doncs, amb el nom i tot això, amb una sèrie de preguntes i de formulari que hauran d'emplenar, poder-ho penjar a la plana web. Això tindrà una durada d'uns 2 mesos, 60 dies, i a més al mateix temps que les empreses també puguin penjar la seva oferta, i que tant la demanda com l'oferta es poguessin casar, no? De dir, jo busco per cuiner i un altre que busca per cuiner, doncs que es poguessin casar. Se li donarà, a veure, farà el mateix, que passa que amb diferents persones. I diríem, també està en l'àrea del servei a les persones, això me n'ocupo jo, i el que fa el Punt Òmnia, de fet, és treballar el que és l'analfabetisme informàtic, és ensenyar doncs, a qui estigui interessat, entrar doncs, a dintre de la informàtica, en els que estan doncs, així treballant, fent els currículums, entrar. Llavors també es fa per gent gran que estigui interessada. Si puguem aconseguir de poder fer grups de gent gran i fer uns tallers, també podríem. Llavors també hi ha temps lliure. Això que és fer-se gran a l'Empordà és l'envelliment actiu, que diuen que està dividit en 3 fases, quasi l'envelliment. L'envelliment que seria, bueno, jo ja m'hi poso en aquest grup, no?, la gent gran que s'està jubilant i que és activa i que acaba fent. Això ja es veu que jo va començar-ho a estudiar a l'OMS als anys 90. L'envelliment, que seria el preenvelliment o l'envelliment ja... Sí, no, el preenvelliment no, els que ja s'envelleixen més, que serien ja a partir dels 70, i llavors la dependència, el que ja a partir dels 80 normalment es calcula que ja tens la dependència, que necessites tota una sèrie de coses. Són 3 etapes molt diferents i que necessiten cada un els seus. I ara segurament que signarem un conveni i veurem si encara ens hi cap alguna cosa més en aquestes coses que fem, potser encara ens trobaran alguna altra cosa per fer. Una de les coses que potser s'hauria de fer en el mercat, a mi m'assembla, però que ja ho veurem, perquè tot just acabo d'aterrar, és anar marcant, diríem, l'article, perquè hi ha molt d'articles repetits, ja es mira de no repetir, pel que m'han explicat. Però, bueno, això és... A la llarga ara tenim molta pau i tranquil·litat, doncs està molt bé. Sembla que tothom està content amb l'espai que té i amb els... Bueno,